Quan ens visita la Gaby Giralt, la cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, sovint parlem d'abusos i, sobretot, intentem ajudar, aconsellem els afectats com reclamar, com en sortir-se'n. I avui va d'abusos bancaris, sobretot hipotecaris. Gaby Giralt, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Per abordar una qüestió complexa com és aquesta, has portat un expert.
Sí, avui ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, que és el president de l'Associació de Consumidors Aquabae Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Ben tornat.
Gràcies.
Clar, és que avui el tema és pes i menut, eh?
Sí, sí, sí.
Clàusules hipotecàries, sentències europees...
Sí, sí, sí. Bé, és que hem pensat que era un tema que torna a estar d'actualitat. És un tema que és recurrent, que ja fa anys que anem abordant, el tema de les clàusules abusives. Avui, en concret, parlarem del IRPH, que és l'índex de referència dels préstecs hipotecaris de més de 3 anys per a l'adquisició de vivendes, i que, bé, doncs ja portem tot un reguitzell, no?, de sentències del Tribunal de Justícia d'Europa, europeu, però que aquesta vegada doncs, sembla ser que obre la porta una altra vegada, novament, a que els jutjats espanyols doncs, puguin declarar aquesta clàusula de l'IRPH com a forma de revisió dels tipus d'interès, no?, que pugui ser declarada abusiva i, per tant, nul·la. No?
Si us sembla, Jaume, Miquel, abans d'entrar en matèria, recordem en què consistia l'IRPH... I quan va ser més popular? Perquè ha passat una mica la història.
Sí, la veritat és que, a veure, ara mateix trobar-te hipoteques fetes noves amb IRPH és o impossible o quasi inexistent. Però si anem fa 20 anys, una miqueta més, una miqueta menys, ens trobem un munt d'hipoteques que es feien amb aquest índex.
Era un dilema, no? Euribor o IRPH?
Més que un dilema és que moltes vegades era per imposició del propi banc. O sigui, ens trobem moltes hipoteques que al cap i a la fi es troben amb aquest índex no perquè el consumidor hagi pogut influir en vull un tipus d'interès o vull un altre, sinó que directament no tenien coneixement i que era el banc el que prenia l'última decisió. O sigui, o fas la hipoteca amb aquest tipus d'interès o no tens hipoteca.
I en què consistia l'IRPH?
És com el tipus Euribor, o sigui, és un tipus d'interès que s'aplica a les hipoteques mentre tu vas pagant en la quota variable. O sigui, si tu fas una hipoteca, et trobaves abans que tenies un any o 6 mesos, depenent del contracte, que pagaves una quota fixa durant l'inici de la hipoteca. Finalitzat aquest termini, començava l'interès variable. Per tant, la quota d'amortització se li pujava al tipus d'interès i era el que al final acabaves pagant a cada mensualitat i que s'hi va actualitzant, depenent del contracte, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada any, depenent del contracte.
Se'n van fer moltes hipoteques en base a l'índex IRPH?
Malauradament, sí.
Sí, sí, aquí a Vilafranca nosaltres n'hem detectat moltes. Antigament, el que eren les caixes, Caixa Catalunya, Caixa Penedès, CaixaBank, bueno, la Caixa...
La Caixa, aleshores.
Sí, la Caixa, aleshores. Sobretot utilitzaven aquest índex, és a dir, no oferien la possibilitat a la persona consumidora de fer la hipoteca amb l'Euribor, per exemple. I això nosaltres ho vam detectar perquè l'any 2017, per allà l'any 2017, vam revisar moltes hipoteques perquè la gent venia a veure si tenien clàusula terra, i que també era una de les clàusules que es va declarar abusiva, i vam detectar que molta gent tenia l'IRPH i no ho sabia.
Ni ho sabia.
No, la gent no és ben bé conscient, perquè si no s'ho ha mirat, no, doncs bé, va pagant i no sap ben bé quin tipus d'índex té. No?
I aquells que sí que ho sabien perquè hi apostaven, o perquè, com tu deies, el banc, la Caixa, els hi recomanava o insistia en que eren aquestes les condicions, en teoria es venia com un índex més estable, no?, que l'Euribor, que donava més confiança, i al final els hi ha acabat sortint,
sí,
més car.
Tal qual. La majoria de bancs ficaven arguments que, evidentment, a data d'avui no es podrien ni utilitzar per intentar vendre aquest índex com una cosa estable, com que pagaràs molt poc d'hipoteca, i al final, a la contra, s'ha trobat que ni era veritat, que tots els préstecs fets amb aquest tipus d'interès s'ha pagat una quantitat, una bajanada, o sigui, unes quantitats que qualsevol consumidor s'ho hauria de mirar ben bé. Una cosa que a data d'avui ja no passa perquè, clar, les lleis es van canviant i et trobes que es dona més informació, però abans tenies la poca informació que et donava el banc i amb això ja tenies sort.
Sí, el problema va ser la forma en què es va comercialitzar, no? aquest IRPH. No s'informava bé a les persones consumidores, no? de realment com es calculava, on es podia trobar aquest índex per fer el seguiment, on podien veure on estava publicat. És a dir, el mètode de càlcul no va ser, no era
transparent,
no? I això és el problema, això és el que dona peu a que, doncs, si es reclama, pugui arribar a declarar-se com a un índex, abusiu, per tant, s'ha de demanar la nul·litat d'aquesta.
Clar, hi va haver un moment que l'Euríbor va començar a baixar, mentre que l'IRPH no.
Sí, es mantenia estable o fins i tot pujava.
O pujava una mica, i clar, aquestes persones pagaven de cop i volta 200 euros més, uh-huh. i n'hi havia que no podien o assumir més. Aquest sobrecost, o més de 200 al mes.
Sí, de fet n'hi havia tres tipus, no? Hi havia tres tipus d'IRPH, sí. El de bancs, el de caixes i el d'entitats, que en deien, que dos d'ells ja van ser suprimits pel propi Banc d'Espanya, no? Uh-huh. Perquè Europa ja els hi va dir que no era massa clar com es calculava, i dos ja van ser suprimits, i va quedar només un que encara existeix actualment, que és l'IRPH Entitats, no? Perquè encara existeix perquè hi ha molta gent que el té, no?
Que no ha acabat de pagar la hipoteca.
Ah. I tot i amb això, doncs, bé, no hi ha perspectiva de si s'arribarà a suprimir aquest també o no, no? Si el govern podria dir, en base a totes aquestes sentències que han anat sortint del Tribunal de Justícia Europeu, doncs podria fer un decret, no? Igual que va fer en el seu dia amb les clàusules terra, dient, doncs, que totes les hipoteques que tinguin aquesta clàusula, doncs aquesta clàusula serà nul·la. Què passa amb això? Que, clar, no n'hi ha prou amb que es digui que és nul·la, sinó que després cada consumidor ha d'anar a reclamar, no? Tot el que ha
cobrat, el seu banc.
La devolució de tot el que ha cobrat de més, no? per tenir aquesta clàusula. No?
Ara explicarem com reclamar. Què diu aquesta última sentència? Dèieu que és l'enèsima, potser perquè n'hi ha hagut moltes. De finals d'any tenim una nova sentència del Tribunal Europeu.
Correcte. Ens trobem que dins d'aquesta història jurídica sobre l'IRPH hi ha hagut un munt de sentències, moltes dispars, ens trobem un Tribunal Suprem que l'accepta com a vàlida, ens trobem audiències provincials com la de Barcelona, o n'hi ha altres que també l'accepten com a vàlida, trobes unes altres audiències que diuen no, jo això no ho puc donar per vàlid perquè és que no compleix amb els requisits de transparència ni tampoc amb els requisits perquè una clàusula sigui vàlida i no abusiva. Clar, les sentències del TJUE que han parlat sobre l'IRPH són unes quantes.
TJUE és Europa, eh?
Sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què passa? Aquesta sentència en particular, la que ha sortit durant, bueno, el desembre, el 12 de desembre de l'any passat, és molt important perquè ja fica uns criteris que han de complir tots els jutjats que s'ha de veure a cada hipoteca. Per exemple, si es va informar d'on es podia mirar el tipus d'interès, si es va fer una espècie de càlcul previ perquè el consumidor pugui veure els efectes de l'IRPH envers d'un altre tipus d'interès, com podria ser l'Euríbor i tal, cosa que no s'ha fet. Què passa? Quan això és com la teoria dels pilars. Quan un pilar es trenca, el sostre es cau. Per tant, si un pilar es trenca en el tema de la clàusula abusiva, la clàusula s'ha de declarar immediatament abusiva perquè no compleix amb els requisits.
Bé, Europa, la sentència del Tribunal Europeu diu això, i ara què?
Ara, doncs,
cada estat, en aquest cas en el nostre?
Sí, no, cada consumidor haurà d'agafar la seva hipoteca.
Igualment.
Igualment, reclamar-la. Ens trobarem el mateix que va passar l'any passat amb el tema de les despeses, que diran que no, que això és vàlid, que no sé què, i pitos i flautes. I al final què passarà? Que els consumidors es tindran que anar o a serveis públics de consum per assessorar-se, associacions de consumidors, advocats, i reclamar judicialment. Ens trobem una altra vegada la situació que judicialitzem el tema de les clàusules abusives un altre cop per culpa de que els bancs no volen arribar a acords.
No ho posen fàcil pel consumidor.
Mai.
Gaire no.
Què aconselleu?
Jo, com a associació de consumidors, nosaltres sempre aconsellem que la gent vagi a mirar les seves hipoteques, que vagi a mirar-les, que les miri un professional i que a partir d'aquí li digui, mira, tens aquesta clàusula abusiva, jo la reclamaria perquè ja en uns dies que t'han cobrat. Jo, pel que fa a mi, jo reclamaria fins i tot un euro. perquè els bancs no ens ho han posat gens fàcil a prova d'estar tots aquests anys. Si a mi el banc s'ha cobrat un euro meu, jo el vull aquest euro que és meu.
Però què em costarà a mi reclamar aquest euro?
Clar, aquí
aquest
depenent...
Aquest és el quid de la qüestió.
Aquí depèn d'on vagi cada persona. Depenent si va a un advocat, doncs depenent dels honoraris que cobri aquest advocat, si va a una associació de consumidors, doncs els honoraris que vagi a cobrar aquesta associació de consumidors. Nosaltres, com a associació, el que fem és primer fer un estudi previ. Independentment de que la persona després pugui anar o vulgui anar a un procediment judicial, perquè, clar, si no sabem primer quina quantitat es reclama, ni el consumidor es ficarà, ni ningú es ficaria. Clar, anar amb incertidumbre d'aquest tipus no és aprofitable. Fem aquest estudi previ, diem, escolta, t'han de retornar X diners... Per tant, nosaltres el que fem és un pressupost previ. Normalment el cobrem el mateix que amb el tema de les demandes col·lectives. Uns 400, 600 aproximadament, depenent del cas, si es guanya en condemnen coses, ho retornem, i ens aportem el 15%, que això sí que s'emporta a l'associació. Perquè cap i a fer aquests diners inicials no ens els portem nosaltres, se'ls emporta l'advocat i el procurador, que presentaran la demanda en nom de l'associació que defensa els interessos del consumidor. Cosa important, anar amb una associació de consumidors i més com està la justícia durant aquests últims anys és garantia de que en l'hipotètic cas de que es pogués perdre el cas per qualsevol cosa que pugui passar, no et condemnin costes, que això és molt important. Les associacions de consumidors tenim dret a justícia gratuïta i fa que si es presenta una demanda i per al que es fos es perdés, al consumidor no li afecta.
Aquesta és la gran diferència.
Exacte.
Sí, però és important perquè estem parlant de bastants diners. O sigui, així com...
Quins muntants, aviam.
Ui, és molt variable. Això és difícil de... S'ha de fer un càlcul específic, però parlem de bastants més diners que, per exemple, en el cas de les reclamacions de les despeses hipotecàries. No sé, el Jaume ens ho pot explicar una miqueta millor.
Sí, jo puc ficar l'exemple entre una cosa que és molt coneguda, la clàusula sol i l'IRPH, perquè al cap i a la fi són tipus d'interès igualment. La clàusula sol era la clàusula en la que deia que per molt que tu el tipus d'interès fos més baix, pagaves aquest tope. Si era el 3%, no pagaves menys del 3%. L'IRPH, en canvi, és el tipus d'interès que va pujant i baixant. Si fiquem un exemple d'una hipoteca de 100.000 euros o amb un tipus d'interès... amb una clàusula sol del 3%, que no baixa del 3%, depenent de quan es va fer aquesta hipoteca, igual la persona pot reclamar uns 4, 5, 6.000 euros aproximadament. S'hauria de mirar, evidentment, cada hipoteca i les condicions que tenen. Un IRPH puja molt més, perquè estem parlant d'un tipus d'interès més alt, que s'ha aplicat durant molt més de temps. Sense clàusula sol, per tant, tu no reclames aquelles que han estat per sobre d'aquesta clàusula sol, sinó que reclames tot el contingut. Per tant, igual ens podem trobar una hipoteca de 100.000 euros amb les mateixes condicions, sense clàusula sol, amb un IRPH, que igual de 5, 6.000 euros passa a uns 20.000, aproximadament. S'ha de mirar cada hipoteca indiferentment del que tal. El que fica les condicions és el que s'ha de mirar.
Sí, clar, però després li hem d'afegir els interessos legals, no?, de tots aquests anys, perquè, clar, sí. Parlem d'hipoteques, majoritàriament aquestes es van fer doncs, cap a finals dels anys 90, principis del 2000, és a dir que porten molts anys pagant, i per tant l'interès, no?, legal que s'acumula, no?, dels diners que t'han cobrat de més durant tots aquests anys,
també
es reclama.
I si has acabat de pagar la hipoteca, també pots reclamar?
Sí, igualment. Sense cap problema, perquè al cap i a la fi la reclamació de clàusules abusives no prescriu. I des de que va sortir la sentència l'any passat del tema de les clàusules de constitució d'hipoteca i tal, que deia que fins que no es declara abusiva la clàusula no comença el període de prescripció per reclamar els diners, s'aplica el mateix en una clàusula IRPH o en qualsevol clàusula hipotecària. Bueno, de qualsevol contracte, en fi.
Clar. És que aquesta és la resposta que donaven les entitats bancàries a la majoria de les persones que reclamaven, que feien la reclamació prèvia per aquest tema, no? Bé, i per aquest i per qualsevol altre de tema de clàusules abusives. En la majoria de casos, que són hipoteques de fa anys, no? Responien que ja no es podia reclamar perquè ja havien passat més de 10 anys, no? Que és el termini aquí a Catalunya per poder presentar una reclamació des de que es va doncs, constituir, no?, la hipoteca i tal. Bé, doncs això, com ha dit el Jaume, en el cas de les clàusules abusives no prescriuen, es poden reclamar sempre.
I la gent està reclamant? O s'ha perdut en aquest mar de sentències?
No, hi ha gent que reclama.
Sí?
El principal avantatge és que hi ha gent que ho reclama, que el que deia, el que em passa a mi, és un euro però és meu. Doncs hi ha molta gent que pensa de la mateixa manera. Hi haurà gent que no pensi de la mateixa manera, que pensi que això és un mareig legal, que entra, que es presenta una demanda i és temps que es perd. Però hi ha molta gent que diu...
Que tu has d'avançar uns diners.
Exacte. Hi ha gent que diu, jo ja ho tinc perdut. Si ho puc aconseguir, doncs tirem endavant. I a mi em sorprèn la quantitat de gent que està venint justament de l'àrea de l'Alt Penedès. Estem rebent un munt de trucades, gent que ve a les nostres oficines a informar-se, ja no només de la clàusula IRPH, sinó de la seva hipoteca en general.
On sou? Recorda'ns on us podem trobar.
Sí, nosaltres estem aquí a Vilafranca del Penedès, al carrer Progrés 1620. I si la gent vol veure més informació, pot entrar a la nostra pàgina web, que és www.acu-avae.cat, o trucant-nos al telèfon 93 000 8808.
Parlem d'altres clàusules abusives.
Sí, un contracte ens podem trobar un munt de clàusules abusives, com he dit, l'IRPH, la clàusula sòl, però també ens trobem les famoses despeses hipotecàries que ja es va parlar l'any passat i que encara seguim rebent casos d'aquest tipus. També tenim la comissió d'obertura, que també és una comissió que cobrava el banc i que mai s'ha dit a quin servei va prestat, cosa que es considera abusiu. La llei diu que una clàusula que imposi al consumidor el pagament d'uns diners per un servei que no es presta, no es pot cobrar. I tenim més clàusules, els interessos de demora, que normalment sempre s'aplicava un tipus molt alt, o sigui del 21, 22, 26, jo m'he trobat fins i tot del 30%. També ens trobem la coneguda clàusula de venciment anticipat, que tot i que ja no s'aplica durant aquests anys, no deixa de ser abusiva. Els avals que s'apliquen sobre les hipoteques s'ha de mirar ben bé perquè molts són abusius. Nosaltres estem portant molts tipus d'aquestes demandes per al tema dels avals, o sigui, el típic cas de que una persona li avalen els pares o el germà perquè pugui comprar una casa i amb tot el tema de la crisi hipotecària se'n va anar a Norris, doncs molts casos els hem guanyat de tema d'avals declarant abusiva la clàusula. I així un munt de clàusules que també existeixen dins dels contractes i que cada hipoteca s'ha de mirar perquè, recordem, cada hipoteca és un món.
Teniu també un servei que es diu ITB Clàusules?
Sí, la ITB hipotecària. És un servei que nosaltres tenim i que serveix perquè una persona pugui vindre a les oficines, li mirem la hipoteca, li fem un balanç de quantes clàusules té aquesta hipoteca i quantes d'aquestes són abusives i es poden reclamar. Agafem tota la hipoteca i es presenta una demanda al jutjat reclamant l'abusivitat de totes aquestes clàusules, amb devolució dels diners, i queda al cap i a la fi una hipoteca neta de clàusules abusives. Neta, o sigui...
Quan guanyes.
Home, evidentment quan guanyes. Però molts pocs casos de consum nosaltres hem perdut a data d'avui. I mira, toco fusta de que no, de que ara no canvi
toca, la... Toca, que la sí. Taula és de fusta.
Doncs, ja estic tocant. Però, clar... És important perquè si primer aconsegueixes això, tens una hipoteca neta, que s'han de baixar les quantitats que pagues cada mensualitat i que et trobes que igual hipoteques, exemples que tenim a l'associació, una persona que estava pagant quasi 1.200 euros d'hipoteca, a classes a la ITB hipotecària i declarant totes les clàusules abusives amb els diners, danys i perjudicis i tota la pesca, li ha quedat una hipoteca de 600 euros. És la meitat. O sigui, és una cosa important. I molta gent això ho ha de tindre en compte perquè, clar, ens trobem en una situació de que els bancs s'han aprofitat molt dels consumidors. És hora de que nosaltres ens aprofitem d'ells una vegada.
Quin cost té el servei ITB d'hipoteques?
Per mirar la hipoteca no cobrem res. Una vegada que ja s'ha de fer tota la gestió, reclamació i anar al jutjat, sí que demanem la quota de soci, perquè, clar, la demanda la presenta l'associació, el que deia, si es perd no hi ha condemna en costes, perquè l'associació pugui representar un consumidor, aquest ha de ser soci de l'entitat. La nostra quota anual és 60 euros, que porta 6 anys i crec que no canviarà mai, i el tema de les despeses d'advocat i procurador, nosaltres comptem uns 600 euros aproximadament, que després, una vegada que es guanyen, condemnen coses, es retorna, i de les quantitats que el consumidor percebeixi, l'associació es queda el 15%, i ja està, no té més.
Quan solen trigar aquests processos? Hi ha una mitjana?
Depèn del jutjat. Depèn del jutjat. Ens estem trobant que hi ha jutjats que van més ràpids que altres. Aquí a Vilafranca et puc dir una cosa i et puc dir l'altra. Jutjats que van més ràpids i altres que van més lents. Et fico un exemple. Un procediment judicial per un tema de despeses, que només era de despeses, la demanda es va presentar al juny, si mal no me'n recordo, i a gener encara no ha estat més a tràmit. I, per altra banda, em trobo amb un jutjat que en un mes ja estava tot admès a tràmit, la demanda ja s'havia enviat i estàvem pendents de que contestés el banc. I pendents ara de que en citin audiència prèvia. Pot oscil·lar un any, any i mig, aproximadament, depenent del jutjat.
Gavi, què recomaneu des de l'OMIC?
Bé, doncs des de l'OMIC recomanem que la gent s'ho miri, no? Que vingui a l'OMIC o vagi a l'Associació de Consumidors, o si doncs, coneixen algun advocat de la seva confiança, doncs que vagin a revisar la hipoteca perquè puguin veure doncs, totes aquestes clàusules, que si són, si no hi són, si és viable la reclamació o no. Doncs animem a la gent a que s'ho miri i faci valer els seus drets, no? I, si em permet, Sílvia, res, només fer un petit recordatori que ja podem anunciar que de cara al Dia Mundial de les Persones Consumidores, que és el 15 de març, i que cada any doncs, mirem de fer algun acte, alguna per donar a conèixer aquest dia i reivindicar aquests drets. Aquest any farem una xerrada conjunta amb Aquabae i amb el Servei de Consum del Consell Comarcal, tots els organismes de consum del territori d'aquí de l'Alt Penedès, i farem una xerrada centrada en el tema de les estafes telefòniques i les ciberestafes, que últimament
doncs, està en auge, no?
Només parlem d'això perquè és el pa de cada dia.
Doncs moltes gràcies a tots dos, Gavi Giral i Jaume Miquel Ruiz, per haver-nos acompanyat avui. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.